Ràdio Estel.
Església d'Urgell, una mirada a la diòcesi d'Urgell.
Bon dia i benvinguts a una nova edició d'Església d'Urgell. Hem preparat per a vostès una entrevista amb mossèn Xavier Parés per a conèixer l'activitat de la delegació de litúrgia de la nostra diòcesi, una realitat viva i dinàmica. El testimoni de fe ens l'oferirà en Carles Martín, que és el nostre delegat diocesà d'Economia. La glossa dominical del nostre bisbe Joan Enric clourà el programa com cada setmana. L'Àlex Alsina és a les vies del so. Els parla Maria Marín. Comencem.
Coneixes la història del Sant Crist de Balaguer? Va tirar la imatge al Mediterrani, va travessar el mar fins arribar al riu Ebre, va pujar contracorrent fins arribar al Segre i va remuntar riu amunt fins arribar a Balaguer. Al santuari del Sant Crist, on es venera aquesta imatge, trobareu un entorn natural perfecte per a recessos. La Casa d'Espiritualitat compta amb hostatgeria i servei de restauració. Informeu-vos en el telèfon 973 44 53 35.
El Santuari del Sant Crist de Balaguer patrocina Església d'Urgell.
I com els anunciaven, tot presentant el programa, avui els explicaríem en detall la tasca que du a terme la delegació de litúrgia de la nostra diòcesi d'Urgell. En parlem amb el delegat mossèn Xavier Parés, que és qui ens la presentarà. Bon dia i benvingut, mossèn Parés.
Bon dia, moltes gràcies per invitar-me.
Ens plau molt de tenir-lo aquí a nosaltres. No sé si és perquè està tan a prop que a la catedral, vostè és rector de la catedral, sí. Doncs tan a prop, però ens agrada que, a més, sempre està disponible per venir a col·laborar amb Ràdio Principat. Li ho agraïm, eh?
Ja ho sabeu, a la vostra disposició.
Doncs, mossèn Parés, hauríem d'entrar doncs, en el tema aquest de la litúrgia, que a vegades sembla com si no acabéssim d'entendre, per exemple, els rituals que es fan en les celebracions, les solemnes especialment, però també la litúrgia que se segueix en la celebració d'un diumenge, per exemple. Doncs això serà molt interessant, però li voldríem pregar que primer ens pugui explicar què entenem per litúrgia. L'Església, quan parla de litúrgia, què vol dir-nos?
Bueno, la paraula litúrgia és una paraula que vol dir servei públic, no? I aquest servei públic pot ser tant un servei públic social com pot ser religiós, no? Per això, en principi, doncs, els serveis públics es feien, un s'oferia per fer un servei i allò era una litúrgia, era una litúrgia. Després, a poc, aquesta paraula litúrgia va anar quedant reservada per l'Església, dintre un vocabulari, diguéssim, eclesial, no? I llavors, quan parlem de litúrgia, ja sempre pensem en l'Església, no? I en les nostres celebracions litúrgiques. De totes maneres, ara, també la paraula litúrgia se torna a generalitzar molt, inclús a paganitzar, no? Per la litúrgia dels Jocs Olímpics, la litúrgia d'una celebració pagana que es fan moltes celebracions i hi ha, pues, en diuen la litúrgia d'aquell acte, no?
Sí, sí.
Celebracions o actes i tal. Llavors, doncs, estem sempre parlant, nosaltres ens referim a la litúrgia, diguéssim, cristiana, no? A les celebracions litúrgiques de l'Església. Sí. Ens tirem una mica cap aquí, no? Llavors, és un servei que fem al culte. O sigui, el culte és la retrobada, la reunió dels cristians per lloar Déu i al mateix temps per tenir una presència de Déu entre nosaltres, no? Llavors això ho fem a través d'una celebració. Ens reunim i dintre aquesta celebració hi ha unes normes, hi ha una litúrgia, hi ha uns cants, hi ha unes lectures, hi ha unes pregàries...
També un protocol?
També com un protocol, sí. Podríem dir, no? Però així és molt genèric, sí, sí. Que ens ajuda pues, a fer una celebració ben feta. L'ars celebrandi, no? O sigui, a celebrar amb art. A fer una celebració que sigui una cosa agradable, bonica, no un tostón pesat, com de vegades es passa, que les nostres misses són un rotllo, són pesades, la joventut no hi vol anar, sempre el mateix, i no es passa això. Hem d'intentar que la litúrgia sigui viva. I serà viva si no solament tenim com a concepte, diguéssim, les rúbriques, que era el que predominava abans, abans del Concili Vaticà II, sobretot, jo com vaig estudiar litúrgia quan era seminari, pues, quan parlàvem de litúrgia sempre ens parlaven molt de rúbriques. Si s'ha de fer genuflexió, si s'ha de posar dret, si s'ha de posar sentat, si s'ha de cantar, si s'ha de dir això, si s'ha d'anar aquí, si s'ha d'anar allà, etc. Tot era com rúbriques de com s'havien de fer les coses. I el Vaticà II ens va fer donar compte que la litúrgia era algo molt més superior. Era algo molt més autèntic, és la celebració de Jesucrist, celebrar a Jesucrist, fer-lo present enmig nostre. Quan una assemblea es reuneix per fer una litúrgia, per celebrar una litúrgia, el que fem és fer la presència de Jesús enmig d'aquella assemblea. O sigui, Déu es fa present a través del seu fill Jesucrist en aquella assemblea perquè amb ell donem culte al Pare. I ho fem a través dels ritus, a través dels cants, a través de les cerimònies. Tot això també compta i també té el seu valor, i quan més estètic i més bonic i més bé es canta, etc., millor. Però això és el que hem de tenir com a concepte de litúrgia. No rúbriques, sinó celebració de la fe. Presència de Jesús enmig nostre.
I, mossèn Parés, quines tasques té la delegació de litúrgia del nostre bisbat concretament? Després ja mirarem la relació amb els bisbats.
La delegació de litúrgia, pues, cada bisbat hi ha... El bisbe és el gran liturgo de la diòcesi, no? Ell és el que presideix les litúrgies solemnes de la catedral, que és la seva càtedra, la seva església, l'església mare, i després, pues, també quan va per les parròquies, però també hem de distingir una cosa, quan el bisbe va amb una parròquia, està parlant i predicant i celebrant per la gent d'aquella parròquia, aquella comunitat concreta parroquial de tal lloc. Mentre que quan ho fa des de la catedral, ho fa per la diòcesi. Està parlant a la diòcesi sencera, perquè està des de la seva càtedra, des del seu lloc d'ensenyament, exercint el seu ministeri episcopal, tant com a mestre, com a doctor i com a profeta que predica, no? I, per tant, aquesta és la gran funció. Llavors, clar, el bisbe, què passa? Que no pot ser a tot arreu, ni pot estar sempre a la catedral, sinó que necessita també col·laboradors. I els preveres som els seus col·laboradors, preveres i diaques. I llavors, pues, dintre d'aquests col·laboradors, n'hi ha sempre alguns que són una mica, pues, més específicament dedicats a aquesta tasca litúrgica, no? Per exemple, a dintre d'una catedral hi ha un clero, que és el clero catedralici, que són els canonges, capítol catedral, que aquests estan pregant a la catedral en lloc del bisbe. Com que el bisbe no hi pot ser sempre, i sempre hi ha algú que en nom del bisbe està pregant. L'església del bisbe sempre hi ha pregària, i la litúrgia de les hores, sobretot, no? I la celebració de l'Eucaristia, principalment, i dels sacraments. Però, a part d'això, hi ha també el bisbe, a totes les diòcesis, nomena un delegat de litúrgia, que és el seu altre ego en les coses de la litúrgia, i que ha d'estar en perfecta comunió amb el bisbe perquè la litúrgia se celebri bé a totes les esglésies del bisbat. I això és el delegat de litúrgia, i aquest delegat de litúrgia, lògicament, una persona sola no pot fer tot ni pot arribar enlloc, fa el seu equip, com nosaltres. Jo sóc el delegat, però tinc un petit equip de 5 o 6 sacerdots més, inclús algun laic, que també col·laboren amb la delegació. Ens reunim de tant en tant i pensem què podríem fer aquest curs per avivar la litúrgia de la diòcesi. Llavors comencem a pensar coses. Per parlar de les darreres coses que hem fet, us podria dir, doncs, que una de les coses que hem fet últimament ha sigut una revisió. Això va ser motiu de l'any sacerdotal l'any passat, i després vam dir, home, ja que hem celebrat un any sacerdotal, revisem com els sacerdots celebrem la litúrgia, especialment la missa, que és el que la celebració més important i també la que hi participa més el poble i hi ha més gent. Llavors vam començar des del nom del Pare, del començament de la missa, fins als germans aneu-vos en pau, dividint la missa per parts, i anar fent com unes reflexions amb unes preguntes perquè els sacerdots, en les arxipestats, en les seves reunions, anessin estudiant i anessin revisant com celebraven, amb l'efecte que cada cop celebrin millor. Llavors, tot això, nosaltres ho vam anar captant, hi ha molts que ens ho van enviar per escrit, altres que ens ho van dir de paraula, i vam fer com un petit folletonet, com un petit llibret, explicant com hem de celebrar bé l'Eucaristia, no? I ho vam repartir als sacerdots, perquè tots ho tinguin i d'aquesta manera corregim defectes. Jo mateix, preparant-ho, em vaig donar compte de cosetes petites que jo podia fer millor quan celebro l'Eucaristia. I com jo, molts sacerdots, suposo que encara en devien trobar més i això ens ha ajudat a anar-ho preparant millor.
I quina vinculació hi ha entre les diverses delegacions de litúrgia de les diòcesis catalanes?
Bueno, llavors hi ha una comissió interdiocesana que se'n diu la CIL, C-I-L, Comissió Interdiocesana de Litúrgia, que precisament està presidida pel nostre arquebisbe Joan Enric, per tot Catalunya, i els 10 delegats de litúrgia d'aquestes 10 diòcesis catalanes ens reunim cada mes i mig, cada dos mesos, a Barcelona, i pensem una mica la pastoral litúrgica de Catalunya en general, per anar tots una mica coordinats i units. No cadascú fent el que vol, sinó que cada diòcesi fa particularment el que vol la comissió i sobretot el que demana que es faci el bisbe, i després hi ha coses que les fem a nivell interdiocesà. Per exemple, una de les coses que hem fet a nivell interdiocesà darrerament és un fulletonet sobre les exèquies i el dol, perquè en els funerals és quan més tenim gent tenim a les esglésies. Llavors el que fem, aquest fulletonet, pues, és donar-lo a les famílies per ajudar-los a compartir el dol. Després d'altres coses, per anar una mica més de pressa, ara estem revisant la litúria de les hores i traurem una nova edició de la litúria de les hores molt més perfeccionada. Després també els rituals. Després també el missal. Estem preparant la tercera edició típica del missal romà, que en català encara no la tenim. En castellà tampoc, però l'estem preparant esperant que pugui sortir ben aviat.
Molt bé, doncs continuaríem dient moltes més coses, però certament que ja podríem deixar-ho aquí, si li sembla. En una
ja, no
altra
dona,
ocasió.
Ja no dona més temps, no?
No dona més temps.
Una de les coses que també volia dir és que les tres diòcesis de Lleida, Lleida, Solsona, Urgell, cada any fem una trobada diocesana, tot un dissabte al matí, al Sant Crist de Balaguer, on ens trobem per ajudar els laics, lectors, acòlits i animadors de cant.
Doncs endavant amb aquesta tasca, mossèn Parés, molt agraïts per la presència aquí en el programa i fins la propera. Adéu-siau.
Gràcies a vosaltres.
Esteu escoltant Església d'Urgell.
Avui ens presenta el seu testimoni de fe en Carles Martín, que és pare de família i delegat d'economia del Bisbat d'Urgell. Hola, Carles, què tal?
Hola, molt bé. Gràcies.
Gràcies per ser amb nosaltres i per oferir-nos aquest testimoni de fe que esperem que sigui molt interessant, com tots els que oferirem hem ofert i oferirem en el nostre programa, perquè en definitiva els cristians ens agrada saber com els altres cristians també viuen la fe, sempre perquè sempre és una llum per a cadascú de nosaltres. Doncs, si li sembla, què ens diria que és per a vostè la fe, Carles?
Bé, doncs aquesta pregunta, la veritat és que és molt... no és fàcil de contestar. Jo recordo que fa uns anys, quan tenia, bueno, 20 i tants anys a Barcelona, en un grup de catequesi, vaig arribar tard el primer dia i només entrar vaig sentar i em va preguntar el catequista mossèn, Carles, per tu, què és la fe? Aquesta mateixa pregunta. I arribava tard i em vaig quedar una miqueta parat i no sabia què contestar. També val dir que en aquells moments, doncs, la meva experiència de fe no és la mateixa que tinc ara, amb 47 anys, i que potser no la tenia tan vivida, com tan viscuda com ara. Tot i que és difícil explicar-ho, jo diria que la fe és com un company que va sempre amb tu, que t'ajuda, que et cuida i que dona un sentit a tota la teva existència d'una manera integral. És com sentir-te que a la teva presència aquí al món, doncs, té un sentit de que algú t'ha enviat, de que tens una missió, que et sents molt estimat i que tot el que has rebut, que és, doncs és infinit el que totes les gràcies que cada persona ha rebut, doncs que tens una missió per transmetre-les i per fer, per posar el teu gra de sorra, doncs per que el regne de Déu, doncs fer-lo present aquí al nostre món actual, que costa tant i que està tan allunyat d'aquest esperit de transcendència i de trobar un sentit a tot el que fem.
Trobo interessant això que ha explicat vostè, de que vincula la fe a una missió. A vegades els cristians sembla com si això no ho acabéssim de tenir molt clar, que realment tenir fe no és un criteri sociològic o és uns coneixements que ens han donat els pares, gràcies a Déu, diria sí. Jo, sinó que tenir fe compromet la teva vida, la nostra vida de cristians.
Efectivament, efectivament. Això que dius, els pares són els transmissors i els que els han transmet la fe als fills. Jo sempre he pensat que els meus pares m'han donat, he rebut d'ells doncs una bona educació, un bon ambient a casa, no m'ha faltat mai de res, ho hem tingut tot. Però el més important que m'han pogut donar és la fe, perquè amb una bona formació, amb mitjans materials, doncs tu pots anar continuant el teu camí a la vida, però que, bueno, que això no t'ajuda, però no et porta més enllà d'un aspecte, podríem dir, material. El tresor de la fe, doncs això és el més important que ens hagin pogut donar. I els pares, el que jo intento pels meus fills, doncs a part de que se sentin estimats, de que tinguin bona formació, de que no els hi falti res dintre dels nostres mitjans, doncs és poder transmetre aquesta fe, perquè això serà el més important que rebran de nosaltres. Amb això que dius d'aquest compromís, que efectivament el món cristià sembla que hi ha aquesta mancança, doncs certament també ho penso. Tots hem rebut una fe d'una manera cultural, sociològica, que fa que, i el meu cas també, doncs nosaltres anem per un camí, la fe va paral·lela, no s'allunya, anem junts, però no, moltes vegades no trobem la mateixa via, no? Anem en vies paral·leles. I això, clar, aquest és la fita que hem d'aconseguir, no? Que dintre la vida personal, doncs la fe i la vivència de fe formi part de la teva pròpia camí per a aquest món, no? En aquest sentit, a part d'aspectes com anar a missa els diumenges i complir els sacraments i aquests aspectes que són més, diguéssim, més culturals i més típics, clar, jo penso que és molt important el compartir la fe, que no quedi tancada en un mateix, perquè llavors no creix. I per ajudar a créixer la fe és important compartir-la. En un primer àmbit, penso que és molt important dins de la família, que s'ha perdut molt, compartir pregària amb els fills,
Vostè ho fa a casa amb la seva esposa, lògicament. Sí. I els nens responen bé?
Sí, bueno, són petits. Són canalles, són petits, però nosaltres dediquem cada dia una petita estona, doncs abans d'anar de que es vagin a dormir, de fer una petita pregària, de donar gràcies pel dia, per tot el que han viscut, un demanar per les qüestions que cadascun el pugui estar en aquell moment doncs preocupat o amb alguna necessitat, sí. I una petita pregària, una petita oració. Clar, són canalla, és difícil mantindre el silenci, mantindre l'ambient, però ell, algú queda i amb aquesta constància nosaltres, bueno, mirem de que el dia de demà, doncs, això ens ho agrairan. també, doncs, clar, petits gestos com el benit aula, el fer una petita
prega. Ho fan també, eh?
Ho fem també a casa abans dels àpats. Fer una petita pregària quan agafes el cotxe, que jo me'n recordo que a casa ho fèiem, també s'ha perdut. Doncs, són coses que et fan sentir que tens Déu més a prop i que estan en tots, no? Que no està només en
i també tu. Transmetre que vostè i la seva esposa tenen Déu present a la seva vida i ho donen, i ho transmeten en els moments que poden. I això als nens segurament els queda per sempre, de la mateixa manera que vostè ara ens recordava que els seus pares li van donar la fe.
Sí, 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 això està claríssim, que ells pren d'exemple el que veuen a casa, i això els hi quedarà de ben segur. I a part d'aquesta experiència familiar, també jo penso que el compartir la fe a dintre d'algun grup, sigui parroquial, sigui d'algun moviment, doncs això també ajuda molt, perquè veus que no estàs, bueno, que no ets tu sol, que ets una, és una comunitat, eh? Sí, els cristians som una comunitat, i ajuda molt a compartir la fe i l'experiència i enriquir-te de tot el que altres germans et puguin.
I ara, si li sembla, breument, perquè ja estem arribant al final del nostre temps, malauradament, sempre diem, com cultiva vostè, o com té present d'haver cultivat la fe a la seva vida?
Bé, doncs, jo, com he dit, doncs, vaig rebre la fe d'una manera cultural, d'una manera sociològica, però va haver un moment a la meva vida que la providència del Nostre Senyor em va atensar a grups propers a la fe i a l'Església, que em van ajudar a compartir l'alegria de poder celebrar l'Eucaristia, de poder fer pregàries. I, bueno, en concret, per donar un exemple, jo vaig conèixer una comunitat que es diu la Comunitat de l'Anyell, a Barcelona, que són uns monjos que viuen, no viuen al carrer, però estan tot el dia amb gent del carrer ajudant-los, i practiquen molt la pregària i la litúrgia. I jo va haver un moment que em van preguntar si volia formar part com a laic d'aquella comunitat, vaig dir que sí. I des de fa 5 anys, doncs, hi pertanyo a aquella, aquella comunitat.
I això l'ajuda a vostè,
sí. I això m'ajuda molt, i és bàsic per poder, poder créixer en la fe, sí.
Doncs, Carles Martín, gràcies per aquesta presència al programa i per el seu testimoni. Felicitats.
Gràcies a vosaltres.
Fins aquí la mirada d'avui a l'Església d'Urgell. Ens acomiadem de vostès, tot convidant-los a que siguin amb nosaltres la setmana vinent. Els deixem, però, amb la glossa dominical del nostre bisbe. Que passin una bona Diada de Reis i que els hi portin molts regals. Tot allò que necessitin. Salutacions cordials.
La glossa dominical del bisbe d'Urgell, Monsenyor Joan Enric Vives.
Benvolguts, que tingueu tots un bon any. Avui és el Dia de Reis, però és aquest primer diumenge en què celebrem l'Eucaristia en memòria de la Resurrecció, avui amb la festa, gran solemnitat de l'Epifania, el dia en què aquells mags adoraren el Senyor i des de l'Orient arribaren amb els seus presents. I és també el dia de la Nadal per la comunitat ortodoxa. A tots, doncs, un bon any, bones festes. Certament que aquest nou any serà un any de la fe, que viurem amb la majoria dels seus dies i dels seus actes aquest 2013 que acabem d'estrenar sota aquesta llum. Volem viure un any 2013 que sigui un any de fe. Déu vol que visquem tot aquest any agraint el do de la nostra fe, fent-la més conscient i avivant la resposta a la gràcia de l'Esperit Sant que ens ha estat donada sense cap mèrit nostre. Un any per a la fe, tot un any per a l'acció de gràcies del nostre baptisme. Ha de ser un any per tal que els continguts de la fe siguin ben viscuts. Hem de conèixer millor allò en què creiem, els continguts de la nostra fe, el credo, i encara més aquell en qui creiem i a qui creiem, perquè rere tot acte de fe hi ha un amor i una resposta agraïda al Creador i al qui, en Crist, ens ha revelat el seu amor i la seva predilecció. Any de fe baptismal pel do que l'Església ens ha fet, any de seguiment de l'estrella que ens condueix a la paraula de Déu i a Crist, com aquells mags que celebrem en la solemnitat de l'Epifania, que, veient l'estrella, s'ompliren d'una immensa alegria. És una fe que ens ha de portar a mantenir viva l'esperança. Fe és esperar contra tota esperança, diu la carta als Romans. Confiar en aquella esperança que ens sosté en els moments de sofriment, de fracàs o de desencís, perquè és fràgil, però alhora és forta. Charles Péguy, el gran poeta francès, deia: "És una noieta que ens dona el bon dia cada matí, petita esperança que es lleva cada matí." Esperança que no enganya, ja que es fonamenta en Déu mateix i en el seu amor, vessat per l'Esperit Sant. Ell és la nostra esperança i volem viure refiats de les seves promeses, segurs que ell és el Déu fidel que compleix el que diu. Comptem que no ens deixarà mai, ja que, com diu el Salm, perdura eternament el seu amor. Tenim per endavant aquest 2013 tot un any per viure la fe, desvetllant les possibilitats de la caritat i de la solidaritat envers el altruisme. I això en temps de gran crisi econòmica i amb tantes persones que sofreixen per carències doloroses i fins i tot injustes, serà més important que mai. La fe només es fa viva per l'amor concret i responsable, ja que, com diu Sant Pau als Gàlates, la fe actua per la caritat i es demostra per les obres. Sant Jaume ho diu molt encertadament en la seva carta: l'home és just davant de Déu per les obres i no tan sols per la fe. Per tant, benvolguts, fem-nos un propòsit de mantenir la solidaritat amb els que tenen menys que nosaltres. En aquest any 2013 hem de mantenir els compromisos adquirits, ser fidels a la lectura de la paraula de Déu, personalment i en família, la lecció divina, i valorem la pregària que ens acosta i ens fa uns amb Déu mateix. Ha de ser un any per unir-nos en tres pelegrinatges a la diòcesi. Anirem a Lourdes i, si Déu vol, també a Roma a l'abril i a Terra Santa a l'octubre, per retrobar les arrels de la nostra fe catòlica en Maria, la Verge Immaculada i els malalts, seguint les petjades dels apòstols, columnes de la fe, i acostant-nos al Calvari i al Sant Sepulcre per testimoniar amb valentia que Crist ha ressuscitat i que qui viu i creu en ell no morirà mai més. Serà un any per viure una jornada assemblea diocesana el mes de juny, que serà de festa i de testimonis rellevants a la diòcesi, ja que la fe l'hem de viure en l'Església que ens ha acollit i ens ha regalat el do de la fe que professem, i en comunió amb el bisbe i entre nosaltres, perquè no treballem en va, sinó que es multipliqui la gràcia i així donem un bon testimoniatge de l'amor de Crist. Benvolguts, que tingueu un bon any 2013, una bella festa de l'Epifania. Adéu-siau.
Ràdio Estel.